Són les 9 del matí.
I comencem nova hora amb notícies. El president de la Generalitat té de límit a les 10 del matí per respondre al requeriment del govern espanyol. Està previst que Rajoy rebi una nova carta de Puigdemont aquest matí, probablement similar a la que ja va enviar dilluns passat, en què oferia diàleg sense renunciar a la declaració d'independència. La previsió és que Rajoy doni una primera resposta i avanci les seves intencions, que es concretarien en un Consell de Ministres extraordinari quan torni de la cimera europea de Brussel·les. Puigdemont ja va dir ahir que aixecarà la suspensió de la declaració d'independència si Rajoy aplica el 155. Un matí en què hem parlat amb la Francina Alsina, nova presidenta de la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, ho serà durant els propers 3 anys. Actualment presideix la Federació Catalana de Voluntariat Social, ho fa des de fa 7 anys, i té previst deixar-ho al juny. A més, és voluntària d'Arrels Fundació des de l'any 1989. Preguntada per les complicitats amb les administracions, ha dit: "Sempre he tingut bona relació amb tothom, estem construint i tenim un objectiu comú, el bé de la societat." Un matí també que ens llevem, doncs, amb aquesta negativa del Barça a deixar entrar a l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural les seves pancartes. Pancartes que van mostrar a l'exterior del Camp Nou alternatives i que no van poder entrar. Bartomeu ha explicat que els dies de Lliga de Campions és la mateixa UEFA la que assumeix la responsabilitat del control dels accessos als estadis. A aquestes entitats sobiranistes no els va agradar la pancarta amb el lema "Diàleg, respecte i esport" que oferia el Barça en referència a la situació política de Catalunya. I us acabem explicant que continuen havent repercussions de les declaracions per sedició. Concretament s'han filtrat els àudios de la primera declaració de Trapero en què diu el major dels Mossos que van arribar a la seu d'economia i era impossible desallotjar-la per la gran quantitat de persones que hi havia concentrades. Fins aquí les notícies. Ens actualitzem a les 10. Continua la Fórmula Estel.
Ràdio Estel.
La millor companyia per la teva fe la trobaràs a Ràdio Estel. Sintonitza amb nosaltres i gaudeix dels serveis de pregària i espiritualitat que emetem diàriament, així com l'actualitat dels bisbats catalans, les notícies des del Vaticà i les eucaristies dels diumenges des de Barcelona i Montserrat. Perquè a Ràdio Estel t'acompanyem en la fe. Perquè a Ràdio Estel sintonitzem amb tu.
A Marçans Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marçans Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marçans Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu: despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Ràdio Estel.
Fórmula Estel. Mercè Raga. Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Bon dia, sóc Montserrat Nebrera i comencem el Plusvàlua Dones. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb producció i direcció de Mireia del Pozo, aquí a Ràdio Estel, com cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del matí. El nostre tema d'avui és un tema punyent, és la detecció de la violència de gènere. Com identificar-ne aquesta mena de situació? Per parlar d'aquest tema, avui entrevistem amb Mireia del Pozo, advocada i gerent del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bon dia, Mireia.
Bon dia a tothom.
Què tal? També contem amb les nostres tertulianes, Olga Ortiz, advocada matrimonialista i penalista, especialista en lideratge femení. Bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Molt bé.
Mercè Blanco, empresària del sector sanitari. Bon dia, Mercè.
Bon dia.
I Nieves Rodríguez, lletrada de l'Administració de Justícia i especialista en maltractaments. Bon dia.
Bon dia.
Comencem. Comencem amb aquest tema especialment preocupant. Mireia, tu ets advocada i des del Centre d'Estudis Econòmics i Socials probablement tens una vasta experiència sobre aquest tema. Abans de començar pròpiament a parlar-ne, estaria bé que poguessin distingir aquest tema, el concepte de violència de gènere, d'altres que de vegades es barreixen, com el de violència masclista. Em podries fer un petit breu del que són aquesta, la distinció entre aquests dos termes?
Sí, mira, en línies generals, perquè qualsevol persona que no es dediqui al món de l'advocació ho pugui entendre, la violència masclista s'exerceix única i exclusivament contra les dones. O sigui, la dona és la maltractada. En canvi, en la violència de gènere, en aquí la violència és exercida contra qualsevol persona, però sí que la base és el sexe o el gènere. Perquè ens entenguem, posaré un exemple. El tema de la mutilació genital femenina ho qualificaríem com a violència de gènere. O tot el que sigui violències que es donen a la feina, doncs també de tema laboral, ho portarien per la violència de gènere. La de masclista és la que és única i exclusivament a les dones. Hi ha diverses definicions. Podem explicar la definició de les Nacions Unides, que també arriba a nivell públic o a nivell legal. Engloba, lògicament, o sigui, la violència masclista engloba tant violència sexual, física i psicològica. Que aquí ve una de les més complicades de detectar, que és la psicològica, perquè la sexual i la física tots tenim molt clar i ràpidament es detecta quan et donen un cop, et tiren al terra o en casos de violació. En canvi, la psicològica és molt, molt lent per la pròpia, persona que ho pateix detectar-la.
Ah, perquè al final la violència de tipus psicològic depèn molt de la capacitat de la persona que està sent lesionada, que està sent danyada, de ser capaç de detectar-la. La primera persona que l'ha de detectar, la primera persona que ha de veure que està sent tractada d'aquesta manera, hauria de ser, probablement no. Però com es detecta? Com podem veure un procés en el qual aquest tipus de maltractament de tipus psicològic es dona sobre una dona?
Aviam, tant legalment com psicològicament està estipulat un procés. O sigui, sempre es passen per unes mateixes fases. La primera fase és la fase d'acumulació o d'atenció de violència. Això qui ho acumula és l'agressor. Hi ha una que ara explicarem. La segona fase és la fase d'esclat de violència. I la tercera fase és la fase de lluna de mel. I aleshores aquí entrem en una roda que tornem a repetir cada vegada des de la primera fase i els cicles són cada vegada més curts i més ràpids. Què passa? Que la persona que està vivint això normalment d'entrada no se n'adona. A vegades una relació, parlem d'un moment molt actual avui en dia, que hi ha moltes relacions al principi que s'inicien, per exemple, a través del mòbil, a través de WhatsApp. Doncs si una persona ja no et tracta bé pel mòbil o quedes amb algú i et dona planton, ja d'entrada, Montse, estem veient que això no funciona. Uh-huh. Sí o no?
Sí, sí. Que hi ha una situació que no és regular. D'alguna manera hi ha alguna cosa que s'escapa del que seria el normal.
Exacte. I hi ha persones que això, en canvi, en lloc de dir, bueno, doncs fins aquí no cal que tirem endavant, això els hi motiva. Entesos. Doncs això extrapolem-ho a la vida real, al dia a dia de moltes dones, de moltes famílies, de moltes persones que durant anys conviuen amb el seu agressor, que el seu voltant sí que està veient que hi ha un maltractament psicològic que les està deixant de banda, les va aïllant, i elles inicialment, o fins i tot a vegades, és que durant anys no se n'adonen. La violència física, que et donin una bufetada, tu ràpidament te n'adones d'això, però si dius una vegada, bueno, jo crec que si passa una vegada no has de permetre que arribi a una segona, però amb una vegada ja obres els ulls. Però, en canvi, amb la violència psicològica són petites percepcions, perquè fins i tot et va privant doncs, de demandes teves bàsiques, com el fet doncs, de quedar amb amigues, el fet de veure't amb la teva família, va posant excuses.
I l'esclat quin seria? És a dir, se va acumulant, cada vegada el cercle és més gran, la tensió fa que sigui, es palegi a la relació, sí. Però en un moment determinat, aquest esclat, què significaria? Doncs no pots anar amb les teves amigues, no pots sortir de casa, on vas amb aquesta roba, per què t'has vestit així, aquí estàs parlant...
Sí, però...
Aquests són els esclats?
Sí, però això no és tan clar i evident a la primera. O sigui, quan arribem a això que tu dius que on vas, com vas vestida, aquí ja hi ha la roda i ja està completament en marxa. Aquí ja tenim la segona fase, la d'esclat de violència, però que ja l'hem viscut pues, pot ser unes 5-10 vegades. Perquè ens entenguem, a la primera fase, que és la fase d'acumulació de tensió, és quan la persona agressora, el qui pega, el qui no es porta bé, el que amenaça, clar, ell, per motius externs a la relació, alguna vegada sí que ve internament per la relació, però normalment són motius externs, va acumulant una sèrie de tensions, d'estrès, el que sigui. Bueno, a tots a la vida ens passa, no? Que a vegades, bueno, la vida et va bé, la vida et va malament, aquesta persona no ho sap canalitzar correctament i aleshores ho va canalitzant tot cap a la seva parella. La seva parella, la dona, intenta controlar aquesta situació perquè creu, perquè així li fa creure a ell, que la culpable és ella. D'aquesta manera, a poc ella va minvant. Ella pensa, bueno, si jo controlo aquesta situació, aniré encarrilant aquest senyor, aquest noi, aconseguiré que torni a estar animat, bueno, i pensa que així pot evitar la violència. Però en realitat aquesta violència no depèn d'ella. Aquí rau molt el quid de la qüestió. O sigui, la dona pensa que és culpable, però en realitat no és culpable perquè aquesta tensió que té l'agressor no ve deguda a la relació. Sí, moltes vegades ve per temes de la feina, per històries emocionals que arrossega d'una altra època. Bueno, aquí ell va acumulant la tensió. I aleshores, mentrestant la que és la víctima es va sentint culpable, clar, se sent perduda, i aleshores arribem a la segona fase, que és la fase d'esclat de la violència. És, bueno, aquí l'agressor pot agredir directament a la seva parella, a la víctima, o moltes vegades també el que passa és que agredeix als fills o a les persones del voltant. Aquelles persones que ell sap que pot danyar, li pot fer mal directament a la víctima, a qui ell vol fer mal. Entesos?
Física o psicològicament?
De qualsevol manera. Aquí ve, o sigui, quan és físic, de la mateixa manera que quan és sexual, ràpidament ho detectem, ràpidament es detecta. Aquella persona que veu aquesta situació ho pot comentar amb el seu entorn. A veure, sabem que és un tema tabú, que és un tema que costa molt, que això és el que precisament hem d'anar superant, però no és algú que t'hagis imaginat, és una cosa que tu li pots dir a la teva mare o a la teva amiga. M'ha passat aquest tema, m'ha pagat o m'ha donat una empenta, m'ha obligat a mantenir relacions sexuals. Però, en canvi, quan entrem en intimidacions, coaccions, persecucions, mirada constant del telèfon, vejaciones públiques, o sigui, per exemple, quan estem dinant, sopant amb amics, doncs anar fent que aquesta persona, bueno, anar descalificant públicament. Aleshores, clar, la seva autoestima es va erosionant i ella es va, la seva percepció com ella mateixa es va degradant, es va desvaloritzant. Per una altra banda, l'agressor també el que fa en aquesta fase d'esclat de violència és que sobrecarrega la víctima de responsabilitats, ja siguin responsabilitats emocionals o físiques. Normalment això ho trobem sobretot a parelles que conviuen. Perquè, malauradament, també es dona violència, tant física com psicològica, en parelles que no conviuen. Abans no, abans la violència normalment masclista es donava en parelles que convivien. Avui en dia no, hi ha moltes parelles que no conviuen. Mira, jo aquest estiu em vaig trobar el cas d'una senyora vídua, portava 17 anys en parella, cadascú vivia a casa seva, i ella, doncs, era maltractada per aquesta persona. En aquests 17 anys la violència era psicològica. Només en 17 anys va haver-hi una vegada de violència física. Però la violència psicològica hi era impressionant. Aleshores, aquesta persona estava tan degradada, creia tan poc en ella, que no es veien forces per fer absolutament res. Però aleshores entrem en una fase molt curiosa que sempre es dona, de més, que sempre es dona, que és la fase de la lluna de mel. Que aleshores l'agressor es penedeix de tot el que ha fet, a la víctima l'acaba involucrant amb la història, com dient que és un tema de tots dos, que ell, si només això fos per ell, no hagués arribat aquí, que no tornarà mai a passar. Posa molts mitjans, o sigui, hem de pensar que en el 90% dels casos aquestes persones que agredeixen, de la forma que sigui, que estan exercint la violència, són sers sumament manipuladors. Aleshores, la dona, normalment, el tema de sentiments, el tema emocional, ho pren diferent que els homes. I s'enganxa amb el tema del perdó, amb l'esperança, amb la fe de que aquesta relació pot continuar, de que això ha sigut una cosa molt esporàdica, perquè, claro, es que estoy pasando un mal momento en el trabajo, porque, claro, se ha muerto mi padre, porque, pel motiu que sigui. I aleshores la dona pensa, home, un mal moment l'ha tingut tothom, doncs vinga, tornem. I tornem a començar...
Una mena de síndrome d'Estocolmo.
Sí,
és a dir,
sí, la roda... Quan... Sí, sí.
Que la persona que ha agredit, al final, no és la culpable, que en el fons es podria justificar. Aquesta psicològica, de tota manera, sent psicològica, sempre té aquesta mateixa direcció? És a dir, va sempre... Estem parlant de violència masclista, per suposat que és el centre, però aquesta no és la que, d'alguna manera, podíem veure també a l'inrevés? Podíem veure que es dona una relació i que hi ha una violència domèstica que pugui ser a l'inrevés? Per ser psicològica, no? O aquest punt de superioritat, bàsicament, de tipus fins i tot fisiològic, que normalment té l'home, la fa més greu, la fa més greu.
Aviam, sí que és cert, clar, no ho hem d'oblidar, És completament cert que també es produeix la violència per part d'una dona cap a un home. Uh-huh. Això de passar, passa. Aquí algunes hem tingut clients que han sigut homes, però realment és la minoria dels casos, la minoria. Aleshores, a dins de lo que és la violència domèstica, perquè, clar, amb el pas del temps s'ha anat filant més prim per diferenciar la violència familiar, violència masclista... Bueno, doncs s'han anat les coses separant, però majoritàriament la violència masclista i la violència, perdó, domèstica, qui la pateix normalment en un 80 molt alt per cent dels casos són les dones. Sí. Perquè també acaba havent un control mental per part de l'agressor. Hi ha una manipulació, la dona també li va afectant a la salut. Hi ha, bueno, una sèrie de mals d'esquena, jaqueques...
Somatització del greuge.
Sí.
Clar, és que al final és un patró cultural, no?, que acaba d'alguna manera construint i autoconvencent-se la dona de que d'alguna manera ha de ser així. Si no, no es podria donar aquesta lluïna de mel.
Exacte, i també lo important és... Per una banda, qui ens estigui escoltant, segur que, per desgràcia, hi ha algú que està patint aquesta situació... L'important és que la violència masclista es pot superar. O sigui, és un procés del qual es pot sortir.
Tots dos, no? Ell i ella.
Tots dos.
Però no és possible.
Sí, no, però jo, sobretot, m'estic referint a ella. Uh-huh. Ella pot trencar aquesta relació i sortir-se'n. És difícil, sí, però crec que des d'aquí hem de llançar un crit d'esperança cap a aquestes persones que estiguin visquent aquesta situació, que se'n pot sortir, que en un moment han de fer el pas i ser fortes i deixar-ho. Per això, per aquest motiu, és tan sumament important que quan una d'aquestes persones demana ajuda, se l'ajudi al moment. Per què? Perquè quan demanen ajuda han passat moltes vegades per aquesta roda de la qual acabem de parlar. Quan tu, Montse, estaves preguntant no la deixa sortir, no deixa... Exacte, la roda, la fase de mel, l'esclat de violència, ho hem passat tantes vegades que el dia que ella demana ajuda és perquè no pot més. Aleshores, per això és molt important que els mitjans estiguin en allà per ràpidament actuar, perquè si no és molt possible que aquesta persona ja no pugui tirar endavant. I ho recordo fa... ja no sé ni quants anys, 20 i pico anys o quan sigui, que em vaig començar a dedicar al món del dret, amb el tema de violència de gènere. En aquells moments es va obrir a Hospitalet la primera comissaria amb un petit departament on es tocava el tema de la violència de gènere. Eren tres policies
que anaven... Era pioner en aquell moment, clar.
Doncs aleshores va ser quan jo vaig començar en un bufet d'advocats que ens dedicàvem a això. Des de la Generalitat es donaven les ajudes i eren tres dones, i era impressionant, perquè eren elles les que anaven cap a casa i em deien, elles, diu, Mireia, és que no arribem. O sigui, no arribem amb la quantitat de demanda que hi ha davant d'aquest tema. En aquells moments... Quan una dona trucava sol·licitant ajuda, l'enviaven a l'Hospital Clínic de Barcelona a que li fessin un reconeixement mèdic. A veure, tant com a advocat com a persona.
Si no hi havia blau, no hi havia violència.
Claro, i no em diguis... O sigui, amb una dona, amb una persona que està trucant per demanar ajuda i està prou fumuda i ha viscut tot plegat prou complicat com per a sobre fer-la anar a un hospital a que la fes en un reconeixement mèdic.
Que és una aquest... doble victimització.
Exacte. Ah. Aquest no era el procés. Per sort, les coses han canviat.
Han canviat. Bueno, doncs després de sentir la Mireia i tota aquesta documentació, obrim els micròfons a les nostres tertulianes, la Mercè, la Olga, Nieves. Sí.
Bé, a mi me gustaría concretar el tema de cómo se llama o qué, a quién corresponde, quiénes son las víctimas de la violencia de género. Exclusivamente las mujeres. La Ley Integral de Violencia de Género de 28 de diciembre del 2004, cuya primera presidenta del observatorio fue Montserrat Comas de Argemí, a la sazón pues, magistrada de la Audiencia Provincial, está simplemente pensada en que la víctima sea la mujer, sea víctima por violencia física, psíquica, sexual o demás, puesto que la mujer era la que realmente padecía esto. Y el agresor debía de ser un hombre que era bien su marido, su pareja, o que lo había sido, pero había tenido una relación de este tipo, de tipo emocional. Aunque no convivieran entre ellos, que es lo que ha hablado, por ejemplo, un caso de Montserrat. Pero el tema este no puede abarcar a los casos en que las víctimas sean los hombres. Esto lo están pidiendo las parejas gays, tanto de hombres como las parejas lesbianas también, pero eso tendrá que concretarse en otra ley, porque no esto. También pueden ser víctimas, pues, alguien más de la unidad familiar, como son los hijos. ¿Pero por qué? En un término más amplio puede abarcarlos, porque en realidad sí, el hombre causa daño a esos hijos, biológicos suyos y biológicos, por supuesto, o no biológicos de él, pero sí biológicos de la mujer, le está infringiendo un daño moral, una violencia tremenda, porque es lo que más quiere. Entonces, en estos casos también se puede considerar, porque van en un mismo paquete, la violencia que se le inflige a la madre, ya sea física, que la física siempre lleva aparejada violencia psicológica, o a los hijos que están viendo, presenciando, y que además si les agrede o si acaban con resultado de muerte, como ha habido muchísimos casos, o casos en que la agresión ha sido exclusivamente a los hijos, agresión física, no a la madre, pues queda abarcado por esto. Entonces creo que lo más importante es esto, porque la agresión por parte de un hombre que no tenga una relación emocional actual o la haya tenido, está tipificado en el código como agresiones, o lo que decía antes de todo el tema de que tenemos aquí de las mujeres que les practican la mutilación genital, pues en estos casos ya está tipificado como delito. Actualmente se ha recogido como un delito especial, afuera del delito de lesiones genérico. Entonces, lo que creo que la mujer lo que no puede es convertirse en una heroína a la primera agresión, sea del tipo que sea, basta, ya. No va a cambiar ese maltratador. Ese maltratador lo que quiere es dominarla a través del sistema que sea. Pues sí, bajándole la autoestima hasta los suelos, de tal suerte que esa mujer se llega a considerar culpable, pues claro, me lo merezco porque yo la sopa estaba fría, no tenía sal, no he traído la ropa, no la tengo tal. O sea, siempre se llega a considerar, porque el hombre, el maltratador, lo que hace es aislarla de su entorno, de sus amistades, de su familia. Luego, sí, tiene dependencia económica, pues todavía mucho más complicado, porque le quitará la tarjeta Visa, luego le controlará, porque encima pueden ser muy celosos, le controlará su modo de vestir, todo una serie de esto. Entonces, lo que creo que hay que llevar al ánimo de las mujeres, que les haya pasado una vez, que lo denuncien, aunque a veces, pues sí que sabemos que ha habido víctimas que no lo han denunciado, lo han sufrido en silencio en su casa y lo han sufrido. Pero bueno, creo que es el mejor caso. Y claro, que no piensen que lo van a convertir, por mucho perdón que les pida, que fue un problema de estrés, un problema de trabajo, estaba pasado de una mala situación. No, eso se puede hablar y demás. Entonces es un poco lo que algunas canciones y algunos libros, la maté porque era mía. Es el instinto de propiedad del hombre. El problema es que el hombre cree que es el propietario de esa mujer. Y cuando no le interesa, o cuando interesa que haga esto, pues la sabe dominar perfectamente. ¿Se puede salir de ello? Sí, pero es costoso, requiere mucha ayuda, mucha fuerza por parte de la mujer. I què més vull dir?
És que dins de la fase de la lluna de mel passa això que estava comentant ara la Nieves, que és aquest perdó perquè no el denunciï. Aleshores, dins de la fase de lluna de mel, a mesura que la roda va sent més ràpida i es va repetint més, quan veu que la dona va fer la denúncia, no, jo canvio, jo... Bueno, això ja passa.
Olga. Bé, jo, des del punt de vista jurídic, no puc afegir més del que han dit les meves companyes. Des del punt de vista de l'administració, que vaig estar durant 4 anys en serveis socials i en l'àmbit de la dona, jo crec que aquestes dones que pateixen aquesta violència de gènere o masclista, el que han de fer en primer lloc és plantejar-se on puc anar, perquè... l'administració ha de posar a l'abast d'aquestes dones mecanismes de protecció i d'una protecció que no sigui reiterada. És a dir, les dones no poden explicar la seva història 5 vegades a tothom.
Exacte.
Què ens passa als jutjats? Ho expliquen a la primera fase a la guàrdia si és que demanen ordre d'allunyament. Ho expliquen després perquè es deriva al jutjat de violència sobre la dona. Tornen a explicar la seva història. No només això, si hi ha lesions se les envia un metge forense. Si hi ha maltractament psicològic, el forense dels jutjats són limitats. No poden veure aquesta violència psicològica. Lògica, han de fer informes privats. Què recomanem o què recomanàvem nosaltres des de l'administració? El primer que vaig fer quan vaig arribar al Maresme vaig dir, com pot ser que el Maresme, que integra una població tan gran, no tingui un servei d'intervenció especialitzada, coneguts com a CIE? Tenim un CIRT, el CIRT és el Centre de Recursos per a les Dones, que les dones que tinguin algun problema poden anar allà perquè hi ha assistentes socials, hi ha psicòlogues que les atendran, hi ha grups d'ajuda, hi ha grups dinàmics individuals per fer un tractament específic, però clar, el CIE, diguem que és una aposta que va fer la Generalitat fa temps per obrir un centre d'intervenció especialitzada per a dones i per als seus fills. Perquè no oblidem que aquesta és una doble violència.
Exacte.
Llavors, el que han de saber elles és que hi ha telèfons al seu abast, unitats especialitzades de Mossos, el CIRT, el CIE, que vagin a l'Ajuntament a parlar amb un assistent social que les derivarà al lloc on toca, però que han de saber que no estan soles. És a dir, hi ha uns mecanismes jurídics i administratius al servei d'aquestes dones que volen sortir d'un cercle viciós. I una cosa que sí que vull cridar l'atenció. Hi ha una franja d'edat que sembla que no estem incidint, que són els adolescents. Els adolescents estan en aquests moments patint el que es diuen les microviolències.
Sí.
Controlades, joves controlades, joves amb els localitzadors, joves amb els whatsapps retinguts. Sí, és a dir, el que estem rebent per un lloc ens està faltant per l'altre. Per tant, és un tema que sembla que està passat de moda, però no. S'està intentant solucionar i els joves sembla que no vagin cap endavant.
Això sembla. Ai, Mercè, sembla sí, que el món no
avanci
gaire, no?
No, i a més us estic escoltant amb molta atenció perquè és així. El que deia la Montse del patró familiar, sí se pot sortir, però se toca a fons. Aquesta dona toca a fons, eh? No oblideu que tocarà a fons. Això sí, si té la sort de que sigui mitjanament jove, tindrà l'opció de tornar a refer la seva vida personal. Però penseu que és un lastre que va passant a la teva vida. Sempre tenen la sensació de que vols dir que ho faig bé? Vols dir que això és el correcte? Tens aquesta... Dubtes sempre, perquè has estat amb una persona que t'ha creat... una vida fictícia, tu no ets ningú, això és molt fort, però es pot fer. Ara, també culpo molt que estem abandonades de la mà de Déu. O sigui, en tota la burocràcia que hi ha, molt bé, però a l'hora de veritat només trobem senyores mortes per tot arreu. Engabinetada, podrida. Vull dir, és que és horrorós. I aquí, no, aquí la, jo no sé què passa, però és que aquí no mirem per un altre lloc. És com si ens donéssim, saps?, contra la paret, saps?
Sí,
com
perquè...
la física quàntica.
Clar, perquè durant molts anys no hi han hagut els mitjans i les persones no ho sabien.
Sí.
En fi, aquest tema no s'acaba mai, no? Estem a les acaballes del programa, però segurament tornarem a parlar. Recordem, a més, que hi ha un número, 900-920, que hem dit alguna vegada i que saben que és absolutament anònim, com a mínim per començar aquesta roda burocràtica. Hem arribat al final, desgraciadament, però bueno, ens tornarem a veure. Aquest és un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb Mireia del Pozo a la direcció i producció, amb el nostre tècnic de so, en Jordi Carretero, i qui us ha parlat, Montserrat Llebrera. Us esperem dijous vinent, a les 9 del matí, aquí a Ràdio Estel, recordeu, el Plusvàlua Dones.